Mira, avui t'explico dos dies internacionals. Un, que avui és el Dia Internacional de l'Agraïment, que em sembla que és prou interessant. Però l'altre, que m'ha sobtat, no el coneixia, és que avui també és el Dia Internacional de Planificar les teves vacances. És allò, fer-ho amb temps. Estem a 11 de gener i avui és el Dia Internacional de Planificar les teves vacances, si és que tens la sort de poder-ne tenir. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que estem a la meitat de la setmana ja, dimecres 11 de gener del 2023, hores d'ara, fregant els 6 graus. No hi arribem encara, però fregant els 6 graus a la ciutat de Lleida, avui la mínima ha estat de 1.1. Un grau positiu, a la ciutat de Lleida, t'estic parlant. Escolta, si ens escoltes des de qualsevol punt de la geografia lleidatana i em vols explicar quin temps fa ara on estàs tu, doncs ja saps, m'envies un missatge de WhatsApp, missatge de veu, un missatge de text al número 664-526-180. 664-526-180 és la manera d'estar, doncs, a tot arreu, i saber el que està passant a tot arreu. En fi, tot seguit, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa a les comarques de Lleida, que està interessant. Escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, la primera del 2023. També les tres primeres propostes de llibres de la llibrera, amb l'Anabel Ramos, les tres primeres d'aquest 2023, vull dir. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, també. El primer espai del 2023, amb el Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de dos quarts, amb veu de dona, dos quarts de dues, la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. I el que fem ara és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores que continuïn predominant els intervals de núvols mitjans i alts al cel, al Pirineu, amb cels ennuvolats o coberts i amb algunes precipitacions, sobretot al vessant nord, amb la cota de neu que podrà baixar fins a uns 1.300 metres. Unes pluges que aniran remetent durant aquesta tarda amb unes temperatures màximes avui de 12 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida capital. La màxima serà de 10 graus a Balaguer i a Tàrrega i serà de nou a Viella. I si ens referim al vent, serà de l'oest i del nord-oest i serà més intens durant aquesta tarda a les comarques del sud i també a zones altes del Pirineu. Si mirem ara, demà dijous esperem un dia de temps estable a la província de Lleida amb intervals ennuvolats al Pirineu i a la resta amb ambient assolellat, tot i que al matí a les comarques del sud s'esperen alguns bancs de boira amb unes temperatures màximes demà de 14 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida, de 9 a Tàrrega i a Balaguer, i la màxima pujarà fins als 13 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava revisant l'estat de la xarxa viària lleidatana. Des del Servei Català de Trànsit encara marquen que la A2 té una afectació per boira des del quilòmetre 470 fins al 445, o del 445 fins al 470, 25 quilòmetres des del col·legi a Soses, on has d'anar amb cura per presència de bancs de boira. Això la A2 i d'altres vies, segurament, que també tenen alguna complicació. Ja saps, quan sortis a la carretera s'ha d'anar amb molta cura. I mira, la primera història que t'he d'explicar, justament, ha tingut lloc a la carretera i, per desgràcia, s'ha tornat a repetir. No entenc que segueixi passant aquestes històries. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 46 anys acusat d'atropellar un ciclista i fugir del lloc de l'accident a Lleida. Se l'acusa de lesions per imprudència greu i d'abandonament del lloc. Els fets van passar a la carretera L11, cap a les 10 del matí d'ahir dimarts. Segons els Mossos, la furgoneta responsable del xoc va fugir i cap testimoni va poder agafar ni matrícula, ni marca o model. Quan van arribar els Mossos, van atendre el ciclista, que estava ferit, i van localitzar diverses peces del vehicle que havia fugit, una de les quals tenia un número de sèrie. Amb aquestes dades, agents del grup de recerca i documentació dels Mossos van poder determinar la marca, el model i el color de la furgoneta. Un cop van poder traslladar el ciclista a l'hospital i van retirar els objectes de la via, els Mossos van iniciar aquesta recerca de la furgoneta. Cap a les 12 del migdia van trobar una que coincidia amb la que buscaven en una empresa situada a la carretera Nacional 2 a Bell-lloc d'Urgell, amagada darrere d'una altra furgoneta i parcialment oculta entre la vegetació de la zona. Després d'inspeccionar el vehicle, els agents van constatar que al costat davanter dret i a la part frontal hi havia un fort impacte amb pèrdua d'algunes peces, les que havien recollit justament al lloc de l'accident i que coincidien exactament amb els danys. Els agents van contactar amb els treballadors de l'empresa per identificar el conductor, es van desplaçar al lloc on treballava i el van detenir. L'home passarà a disposició judicial en les properes hores. Cada any n'hem de donar més d'una d'aquestes notícies, per desgràcia. Mira, si tens la mala sort de tenir un accident, espero que sigui un accident, que no vagis consultant el mòbil o qualsevol altra història, però un accident, el que s'anomena un accident de veritat, no marxis. Igual la persona ha quedat mal ferida. Ja veieu que tard o d'hora t'acaben enganxant igualment, d'una manera o altra. No marxis. Ajuda la persona a la que acabes d'atropellar. I segurament se't complicarà menys aquest accident. Ara aquesta persona està acusada d'abandó. I, per tant, doncs encara compliques més la història. En fi, ja et dic que és periòdica. Cada X mesos acabem donant notícies d'aquestes. Una altra. Ja en vam parlar el mes de maig. En vam parlar el mes de maig, perquè hi havien hagut queixes de que a l'antiga fàbrica de Virgínies, de Pardinyes, havia hagut queixes perquè estava ocupada, amb K, ocupada amb K. La Guàrdia Urbana va obrir diligències i va constatar la presència de persones que dormien a l'antiga fàbrica. Bé, la passada matinada hi va haver un incendi, amb dos ferits. De moment va haver un incendi, dos ferits, es van traslladar a l'hospital i a veure què ha passat aquí. Doncs bé, ara ja tot sembla indicar que el que ha passat és que aquí la parella que vivien, l'home, va voler cremar la seva parella. Va posar foc, a sobre es va cremar ell, la dona també, i ara, doncs, aquesta persona de 35 anys està acusat d'un delicte d'incendi i un altre de lesions a la dona amb qui convivia a la nau. Això és el que sembla que va passar. Dic presumptament perquè encara no està comprovat al 100%. Un altre. T'explicava que a Lleida van detenir un home per intentar atracar un supermercat amb una navalla. És un vídeo que segurament te l'han enviat o l'has pogut veure per les xarxes socials, en el que el vigilant de seguretat al carrer aconsegueix que l'home tiri la navalla i aconsegueix retenir-lo fins que arriben els Mossos. Doncs bé, aquest home, que es diu Mario, de 64 anys, va ser condemnat a 16 anys de presó per assassinar el 13 de novembre del 2000 un intern del centre penitenciari de Ponent. Li va destrossar el cap a cops a les dutxes de la presó. I què feia a la presó? Doncs va acabar a la presó perquè des del 80 al 94 havia estat a la presó per tota una onada de robatoris amb el seu germà i al final el van agafar. Doncs aquest home estava lliure, una altra vegada. I afortunadament no va passar res, però hagués pogut passar. Te n'explico una altra, ara ja amb clau judicial. El Suprem rebaixa de 22 a 18 anys la presó per un home que va abusar d'un menor i que el va gravar. I per què li ha baixat aquesta pena ara al Suprem? Perquè s'ha aplicat la llei del només sí és sí. Són uns fets que van passar a la Seu d'Urgell i que van ser jutjats a l'any 2021. Anava a dir l'any passat, no, perquè estem al 23 ja. Val? Gràcies a la llei aquesta feta a correcuita per fer-nos la fotografia i sense, doncs, que hagi passat per on havia de passar, doncs ara un exemple més, 4 anys menys de presó per aquesta persona, que ja estava condemnada. A Lleida Ciutat, t'explicava ahir que començaven les obres d'enderroc de les Sitges a Pardinyes, on s'ha d'acabar fent l'ECMO, l'alberg aquest de Pardinyes ja, que ja estem cansats d'escoltar, a parlar d'aquest tema. Doncs bé, aquest matí, veïns del barri de Pardinyes han paralitzat aquest enderroc al tirar ous a les màquines. Un operari, finalment, ha denunciat els fets als Mossos, que han vingut, ho han intentat dues vegades, els han tirat ous les dues vegades, i al finalment han marxat tant Mossos com els veïns perquè els han confirmat que de moment queden parades les obres. De moment entenc que avui. Veurem demà. Però és un tema que es va tancar en fals i segueix donant problemes. Et parlo de salut, va. Els casos de grip a la regió sanitària de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran comencen a baixar de manera considerable després de superar el pic per Nadal. Encara es nota, eh? De totes maneres, però comencen a baixar. Segons Salut, en menors de 14 anys les infeccions de grip han caigut un 60%. A veure, és normal, perquè durant 3 setmanes han estat les escoles tancades per les vacances de Nadal i instituts. Però vaja, anem a esperar que realment sigui una baixada real, eh? I entre els majors de 80 anys la baixada ha estat del 43%. Pel que fa a la Covid, que també ens n'hem oblidat, però encara hi és, ha pujat lleugerament un 8%, amb 172 casos. Hi ha 5 persones ingressades i 4 a la UCI. 4 a la UCI, eh? O sigui, no és que hagi desaparegut, n'hi ha 4. Per cert, que com informava ahir la cadena COPE, ja s'ha detectat aquesta variant nova, perquè hi ha variants tantes com vulguem de Covid, dels Estats Units, que ja s'ha detectat a Espanya. Li diuen XBB1.5, que ens marejaran amb això, eh? Sobrenom Kraken. De veritat que qui tria els noms també ja s'ho pot fer mirar. Però vaja, la variant Kraken de la Omicron de la Covid-19, que al final ja no sabem de què parlem, doncs ja ha arribat a Espanya, ve dels Estats Units, s'ha detectat ja a Madrid i al País Basc, als Estats Units ja s'ha expandit fins al 25% durant la primera setmana de gener i s'espera que es vagi expandint per Europa, concretament per Espanya. És una variant que no havíem patit i, per tant, no sabem com reaccionarà el cos. Les que arriben de Xina, que també estan com poden amb el tema de la Covid, aquestes, a priori, no hi ha tant problema perquè són variants que ja circulaven pel continent i, per tant, ja les coneixem. Vinga, que escoltarem la primera entrevista cosmopolita d'aquest 2023.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tota aquesta setmana doncs, estem d'estrena la programació local, estrena de primers espais d'aquest 2023, i ara li toca el torn al Cosme García amb la seva entrevista cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal?
Que per cert, que no ens havíem vist, bon any.
Igualment per tu i la família.
I suposo que tot el tema aquell dels pastorets i això ve, eh, aquest any.
Bueno, encara hi ha una possibilitat dels que no hagin vist, vindre, com diu aquell i deien abans, unes estampes. Encara podran veure unes escenes el proper diumenge, que és la cloenda del cicle de Nadal a la Seu Vella de Lleida, per primera vegada a la Seu Vella de Lleida. Allò de la Xesca Agustí, no?, que s'estan fent molts actes... Perdó, encara segueix amb el constipat, jo. S'estan fent molts actes a la Seu Vella de Lleida, amb la qual anem promocionant-los tots plegats. No,
i més que se n'haurien de fer, però vaja.
Alguns haurien de conèixer la Seu Vella, perquè només l'han vist per fora. No?
Això també tens tota la raó. O sigui... escolta, entrevista cosmopolita, va, amb qui coneixem avui?
Bueno, coneixem una persona molt, jo diria, molt entremaliada des de petit, no?
Així comencem.
Sí, sí, així comencem, sí, sí. Més a més, sigue sent el rei. Fins al proper dia 5 del any que ve, seguirà sent el rei. Perquè és la cara exacta del rei Melcior de la nostra ciutat de Lleida, saps?
S'assembla.
Sí, a què s'assembla?
S'assembla molt, eh?
Sí, sí, sí. I, a més, és una persona que al món de la cultura popular i tradicional l'ha apassionat tota la seva vida. Ha estat treballador de la Caixa i bon amic des de jove. Albert Hortal, benvingut.
Molt bon dia i bé, feliç any i gràcies per invitar-me a la teva...
Quan te feia que ni ens veiem personalment...
Bueno, personalment, alguna vegada...
Saludant-nos pel carrer.
Però així de tu a tu, cara a cara, no, eh?
I a la ràdio feia temps,
eh? Bueno, a la ràdio, bueno, quasi ni me'n recordo.
On vas néixer?
Vaig néixer a Lleida, al carrer Sant Ruf.
Ah, hombre,
un carrer,
Calutxo. El carrer del Calutxo.
Sí, el carrer del Calutxo. Bueno, en aquell moment hi havia Transports Tafer.
Tafer.
Hi havia una sèrie de racons que eren molt... Bueno, no hi havia la via tapada, no hi havia... Bueno, tot era una miqueteta a l'entorn de la...
El cantó de la Gremial.
Una mica més cap al dintre, quasi el pont de Torre-serona, de Torre-ferrera.
Ja s'ha a la Pelboix, vamos, a la Pelboix.
Més cap amunt, encara.
Encara més amunt?
És a la segona part, després de lo que és el Prat de la Riba, després el carrer cap amunt.
Vale, Màrius, plaça Màrius Carretero.
Exacte, exacte, més o menys, aquella zona.
I de petit on vas estudiar?
Vaig estudiar en un centre que avui ja no hi és i que d'alguna manera va marcar una miqueteta la meva infantesa. El meu pare tenia una sastreria al carrer Major, i jo vaig estar des de, bueno, pues dels 6 anys, efectivament, fins als 10, al col·legi catedralicio de Lleida, que era l'escola que la catedral, els canonges i els beneficiats tenien a dalt, damunt de lo que és, de lo que ha estat sempre la part del Museu Vell, no?, de l'arxiu de catedralici.
I eres un estudiant, bon estudiant o no?
Bueno, com tots, mos ho passàvem més bé jugant que no pas estudiant, però bueno, sí, vaig fer los estudis de primària fins que vaig entrar a l'institut, l'Institut Nacional d'Ensenyança Mèdia de Lleida, Lleida, que vam estar fins als 14 anys fent primer el que era batxillerat elemental, i després els meus pares, com que estava vinculat a les mutualitats laborals en aquell moment, vaig poder accedir a una universitat laboral que vaig estar 2 anys estudiant a Zamora. Sí, vaig tindre la primera, diguem-ho així, escapada de l'entorn familiar 2 anys seguits amb 14 i 15 anys.
La gent que ha sortit de fora de casa, jo sempre dic que té una visió diferent de lo que és la vida, no? Perquè veu la realitat, no lo que la gent parla, no?
Vaig aprovar les oposicions a Montepío i durant 14 dies vaig a Botones. I després dels 14 dies me van fer auxiliar administratiu perquè ja havia complert els 16 anys.
Ha canviat molt de quan vas començar a treballar a la banca a lo que és ara la banca. La banca ara propera, ara la banca és distant.
Bueno, jo penso que és la societat la que també s'ha transformat, i la banca, d'alguna manera, més, jo ho miro des de la vessant de la Caixa, no? La Caixa, el Montepío, era una cosa familiar, mos coneixem tots els treballadors, des del director general fins
al... I tant, era molt proper, a més, el director general, o Paco Burgués i tota la gent
tota que tenia. Aquesta patrulla de companys que hi havia aquí, el senyor Carrera, bueno, hi havia una quantitat de gent vinculada a les famílies de Lleida i a l'entorn de Lleida, no? I fins i tot el president del Consell d'Administració, el Santiago Gené, vull dir, una persona conegudíssima i molt vinculada, no? I, clar, el moment en què les circumstàncies econòmiques del sistema econòmic mateix comença a haver dificultats per part de l'entitat a nivell d'això, doncs, bueno, es comença a plantejar l'absorció la compra, diguem-ho així, per part de la Caixa de Pensions del Montepío.
Jo et comparo tu una mica a lo que han perdut ara, no? El Vicenç Morea, Navarra, que era el cap de relacions públiques de Sant Miguel, no? A tot comparo el cap de relacions públiques de la Caixa.
Bueno, a veure, anteriorment a mi, durant l'època de l'any 79...
El teu temps.
El meu temps, sí, jo començo a l'obra social i cultural de la Caixa, o sigui, deixo de treballar darrere el mostrador o darrere de la Caixa atenent els clients d'una forma, a nivell de client financer, de client econòmic, i m'ofereixen la possibilitat de portar i de coordinar els actes i la vida, les tasques de l'obra social i cultural de la Caixa aquí a Lleida. I això va ser a l'any 87, que és quan començo, i bueno, des de llavors fins a l'any 2014, he portat a terme aquesta tasca.
De tots els esdeveniments que tu estaves darrere, digue'm el que et va marcar meu. Alguna actuació, alguna exposició...
Jo penso que el primer acte me va marcar una miqueteta, perquè vaig arribar a seguir, no?, les activitats que feia l'obra social i la Caixa aquí a Lleida, perquè, clar, jo estava treballant a la plaça de Catalunya, i al costat mateix teníem la sala d'exposicions antiga, abans de que es fes l'edifici nou de la plaça La Sal. I, bueno, seguia, perquè també estava vinculat fora de la Caixa amb entitats culturals, no? Des de...
Eres bufaire, jo sempre dic.
Sí,
bufaire. Com a bufaire.
Bueno, és una...
Eres graller.
Sí, graller, perquè en aquell moment... Bueno, primer vam començar amb un grup d'animació Plou i Fassol, antigament, amb el Lega, amb el Ramon Caballol, amb el Joan Domingo... Bueno, aquesta...
Cadascú ja té el seu grup, ara.
Sí. I a partir d'aquí, pues, bueno, vaig intentar dedicar-me també amb el tema de la cultura popular, no? I, bueno, justament a l'any 82... juntament amb altres persones com el Javier Massot, Bueno, Jordi Baiget, etcètera, etcètera, vam formar en Quilleida el grup de recerca de cultura popular de Ponent, que d'alguna manera vam intentar...
Vau ser uns iniciadors de molta gent que ara continua amb aquesta petjada.
La recuperació de músiques o de
tradicionals.
Tradicions, cases tradicionals. Ja s'havia començat a treballar el tema dels castellers, que això ja s'havien començat a recuperar. Bueno, vam intentar recuperar, pues, això, l'animació al carrer, la festa al carrer, vam recuperar el Ball de Diables de Lleida, vam intentar recuperar la Moixeganca, que després, gràcies a l'esbar del Sicuri, s'ha pogut ja consolidar com un element més dels entremesos de la ciutat de Lleida, la Festa Major.
Per ser un record pel Paco Viladric.
Exacte, per Paco Viladric, una gran persona, una persona...
Que tots estimem molt.
Que jo admirava molt perquè era constant, era una persona que mai pensava en ell, sinó que pensava més en tot el que ell d'alguna manera col·laborava. I, bueno, d'aquestes
persones... I era un home en globalització, eh?
Exacte.
Ell només mirava qui ho feia bé, li donava igual, perquè ell va participar a festivals d'Espanya.
Sí, que era una persona que a res dia que no, i que, bueno, s'obria totes les col·laboracions.
Ets un bon cuiner?
Pues, a veure, no sé, aquesta faceta no sé si l'has descobert o no, però d'alguna manera... Sí, bueno, m'agrada molt la cuina. No és que sigui bon cuiner, no puc definir com un bon cuiner, però sí que faig coses a la cuina, sí.
Quan va començar la pleca amb el Manolo Calpe, el Peralta, el Xavi Pérez i tot això, què vas dir? Aquestos estan grillats?
No,
perquè... O és un tarannà propi de Lleida? Perquè això a Catalunya no s'entén molt. A Girona, per exemple, no s'entén gaire.
Gens, jo penso que no mos entenen massa coses de les que passen aquí a Lleida arreu, no? Però, bueno, els aplecs era una cosa que es feien, anàvem fent encara ocasionalment, de quan en quan,
Destrobades
de l'aplec de Puigcenit, etcètera, etcètera. I era una cosa que quasi tota l'horta es feia, no? Les famílies fent la trobada amb l'entorn dels cargols. Bueno, jo en aquell moment vaig pensar, dic, home, això pot quedar-se com una cosa consolidada, perquè és una cosa arrelada a la terra, no? Arrelada a la ciutat. Bé, no, jo no vaig començar a participar de l'aplec del Caragol fins al cap de 3 anys, amb una colla que ara ja en aquest moment no hi és, que es deia l'Esmolet, que l'únic que portàvem era un Esmolet que anàvem afilant els ganivets i, bueno, aquestes coses, no? Però, bueno, vam estar uns quants anys fent-ho i, bueno, la festa ja està consolidada, ja és un referent, no? Lleida sense l'aplec del Caragol no seria potser Lleida.
Sí, hi ha una sèrie de coses que han quedat ja establertes, moros i cristians, i fins i tot una cosa que va ser molt important a Lleida, que després ja hi havia tantes coses que es va solapar, i era la gran trobada de gegants que van començar a Lleida. Fins i tot van tindre aquella famosa que van fer al camp de futbol, te'n recordaràs.
Però impressionant, aquella escena de veure el camp de futbol no plena de jugadors, sinó plena de gegants, era trencar una miqueta la dinàmica, no? Aquella trobada va ser potser un punt de referència també per la ciutat, sí.
I parlant una mica de la ciutat de Lleida, com la trobes en aquest moment, la ciutat de Lleida? És la Lleida que a tu t'agrada? És una Lleida, no sé, en general, urbanísticament, anímicament, com la trobes?
Lleida ha fet una evolució molt gran. Jo recordo quan tenia els 10 o 12 anys que era tot verd, vull dir que tot estava molt a prop de l'horta, i l'horta estava... Clar, la Lleida s'ha anat expandint, s'ha fet ampliacions, s'ha incorporat gent nova, ha vingut molta gent de fora cap aquí, i, bueno, jo penso que és una ciutat acollidora, primera, és una ciutat que acull a la gent, que respecte a les persones nouvingudes i les intenta acollir, i que, d'alguna manera, viu en concòrdia. És una ciutat que viu en concòrdia. Malgrat les diferències i malgrat totes les coses que, d'alguna manera, es poden plantejar com a conflictes propis de ciutat.
Acabem. I a mi m'agradaria que em diguessis què ha suposat això de fer el personatge aquest de Melcio.
Bé, primera, una cosa que no me l'esperava, ni mai l'havia plantejat, però sí que, home, la il·lusió que en un moment determinat te proposen fer aquest personatge, intentar representar-lo amb tota la màxima dignitat possible, pues, bueno, per mi va ser una satisfacció i un orgull poder-ho fer.
Te vas portar bé?
M'he portat, m'ho he intentat. Jo penso que sí, que ha sigut una mica de...
Ho has fet seriosament?
Sí, jo penso que...
El Castells, tema... te portes bé, nen, te portes bé. El Castells, te diria, te portes bé.
Recordo l'Enric Castells molt... Perquè, a més, també el que l'Enric Castells era rei blanc i...
25 anys.
25 anys, i jo en aquest moment vaig poder representar aquesta mateixa figura. I bé, un homenatge també per a ell.
Acabo, fes-ho al revés. Ara fes-me tu a mi el compromís. Vinga, fes-me una pregunta d'aquella compromesa.
Bueno, no.
Fa anys.
He intentat buscar una pregunta que fos compromesa i te la dic de seguida. Quina seria la notícia que t'agradaria donar en primícia sobre la ciutat de Lleida?
És molt difícil, això. És molt difícil. De veritat, ara sí que m'has enganxat bé aquí.
Ara... Va, que t'han compromès.
Ara sí. No, senzillament de dir que... El que quasi bé ho has dit, però encara li falta. Li falta. Jo penso que és la ciutat de la convivència, era un model que darrerament s'està espatllant una mica, eh? I a vegades els polítics això haurien d'anar amb més cura. A vegades els polítics...
Cosme, Cosme, no divaguis. T'han demanat un titular. Titular.
Titular, senzillament, de que té Lleida, els polítics s'impliquin més a la convivència de la ciutat.
Venga, home, això és supergenèric. No. Quina notícia és aquesta?
Home,
no pots obrir un diari amb aquesta...
Cosme, com que no? Que no ho puc obrir.
Que t'han compromès.
No, bé, sí, jo dic la veritat. O sigui, jo crec que els que ens compliquen la vida... Els que ens compliquen la vida són els polítics, perquè nosaltres entre entitats ens portem molt bé.
Si no t'ho dic que no tinguis raó, t'ho dic que te demanen un titular. Quina notícia t'agradaria donar de Lleida?
Senzillament de que Lleida és la capital de la convivència.
Oh. Ai, gràcies, molt bona.
Bueno, home, ja està, ja t'he donat un titular.
Veus?
No? Segons en quin diari no m'ho comprarien, però bueno, sí que està clar, això. Si és un diari local no tinc problema, perquè puc fer un titular de dos línies i m'ho acceptaran, i un subtítol de tres. O sigui que aquí tenim una gran sort de tindre la premsa molt propera, molt lleidatana, molt de casa, i això s'ha d'agrair. La premsa, quan parlo de la premsa, parlo de la ràdio i la televisió local, també, clar. Bueno, punt i final, ja veus, la primera entrevista, han constipat i tot, però han tingut l'Albert Hortal, estem d'enhorabona, tenim un rei, vol dir que ens portarà coses bones. Espero que et portis bé amb aquesta casa. Amb la
Espero ser dignament representant d'aquest mandat fins al 5 de gener de l'any 2024.
I feu obres benèfiques que són molt bones.
Aquesta és la idea.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies.
Gràcies, Cosme.
Apa, som la primera setmana, torno,
Sí.
Adéu.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens plantem ja a la una de la tarda parlant de llibres. Ja saps que a la meitat de la setmana tenim una cita amb la llibrera. Des del nostre espai, on la nostra bibliotecària, l'Anabel Ramos, ens fa tres recomanacions magnífiques de temes diversos cada setmana. La trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. A més, és una persona que et recomanarà llibres, lectures... Quan no sàpiguis què llegir, parla amb l'Anabel Ramos, la trobes, ja et dic, a la Biblioteca Pública de Lleida. I, a més, és estiradora de fils. Que vol saber què vol dir això? Tu segueixes contant cada dimecres aquí i segur que t'ho anem explicant. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
I bon any.
Bon any nou, exactament.
No ens veiem des de l'any passat,
Exactament, estàs fa igual, molt temps. Igual.
Estàs igual, no?
Sí.
Fas millor cara, mira.
Sí?
Fas millor cara.
Però avui no he dormit gaire.
Però... Bueno, però si no has dormit per algo interessant, perfecte.
No.
Si és per donar-li voltes a coses, doncs res.
Malament. Això, aquesta és la part.
Bueno, pues escolta, ja saps el que diuen.
Cafè.
No, cafè no. Bueno, durant el dia sí, però si et torna a passar... O sigui, si veus que t'ha de tornar a passar, a fer esport.
No, ja, ara sí. Mira,
al vespre i ja està.
Al vespre?
Claro, no ho aconsellen, Però fer molt esport i acabes rendida.
Sí, però rendida, però no vol dir que tinguis més son.
Vols dir...
No, jo penso que a més l'esport el que fa és com que...
Això diuen.
Que genera més... No,
sí, però...
Oxitocina i tot això, el que fa és excitar-te més, llavors...
Però tu porta-ho al límit, o sigui que ja s'acabi tot. Vinga.
No sé jo, no ho veig, No ho veig.
Bueno...
No ho veig.
Re, com a propòsit d'any nou, està bé això d'augmentar els dies que has d'anar a un gimnàs, però després dura dues setmanes.
Això no té ser de mecena, no...
No, dura dues setmanes, vull dir que s'ha de fer normal. Demà en parlarem d'aquests propòsits d'any nou amb el Christian Didier, amb el nostre nutricionista, des de la vessant alimentària, perquè ho fem cada any, perquè ja m'ho sé, això. Però nosaltres ara anem a parlar de llibres, i avui l'Anabel Ramos ens porta aquestes tres primeres propostes del 2023.
Exactament.
Que són?
Doncs bueno, mira, són tres contes infantils, i tot bé perquè una amiga me va demanar que una amiga seva necessitava recomanacions de llibres per a canalla.
Que això igual no, no t'havia passat mai.
Mai.
No, mai t'ho havia preguntat,
mai
no?
No preguntat.
Quin llibre puc regalar?
No, exactament. I llavors vaig pensar, ostres, de llibres infantils s'ha publicat moltíssim, s'està publicant moltíssim, per sort, i tenim una varietat immensa. Però considero que hi ha com uns bàsics o uns llibres que s'haurien de tenir, s'haurien de llegir, i si es vol crear una biblioteca infantil a casa, doncs tenir-los com a imprescindibles o com a bàsics, no? Com a fondo d'armari, que es diu.
Ja me'l sé jo, que ets la Ventafocs, la rateta que es comprava l'escaleta, el patufet...
No.
Cap d'aquests?
No, cap de clàssic.
Ah.
Ja són clàssics, però no són aquests clàssics, val?
Són
uns altres clàssics.
Venga.
Exactament. A més, són llibres que tinc jo a casa i que he llegit moltíssim. Per això vaig pensar, ostres, aquests són els que he de recomanar.
Anem al segur, que això ho conec.
Anem al segur. Són els tres que recomano avui. Faré dues parts. O sigui, avui parlarem d'aquests i el proper programa parlarem d'uns altres tres, però una mica més grans.
Ah, vale. Quines edats ara avui
ara
parlarem?
A partir dels 2 anys, 3, per començar a explicar-los, i fins al 7, aproximadament.
Perquè ho puguin començar
fins al 7. Vull dir, no hi ha límit. Tu pots estar llegint-los fins que es cansin. Però a partir dels 2-3 anys, val?
Vinga.
El primer de tot se titula Endevina com t'estimo, del Sam McBraney i il·lustrat per Anita Geram, i està publicat per l'editorial Coquinos. Aquest llibre s'han fet moltíssimes edicions després en diferents formats. S'ha fet amb llibre de roba, amb desplegable, amb llibre... aquest pop-up, que són els llibres que estan fets com en 3 dimensions, i aquest que jo porto és la versió, diguéssim, senzilla. A més, també s'han fet més petits, amb tapa dura, vull dir, s'han fet moltíssimes versions. Per què? Perquè és un llibre meravellós, perquè és un llibre que parla sobre l'amor i perquè és un clàssic, o ja serà un clàssic, o serà un clàssic aviat, si no ho és ja. Aquest Endevina com t'estimo, les protagonistes són 2 llebres petites, una petita i una llebre gran, de color avellana, i la petita li pregunta a la gran que com l'estima, no? Quan
l'estima. El conec, aquest llibre. El conec.
Coneixes.
Sí.
És un llibre preciós. És un llibre preciós per, sí. Perquè és un dubte que sempre tenen els petits, no? I les petites de casa que...
Quan
m'estimes?
Sí.
I és molt difícil mesurar l'amor. Com mesures l'amor? És una cosa que no es pot mesurar, però sempre pues, diem fins a la lluna i tornar, fins a la lluna, donem 3 voltes i tornem, o, no? Aquesta cançoneta sempre l'hem dit i ens han agradat que ens ho diguin, no? Fins i tot amb l'amor romàntic també passa això.
Sí.
Doncs, Endevina com t'estimo, la llebreta petita de color avellana li pregunta a la llebre gran de color avellana quan l'estima. I llavors li va dient, no? Tot de... Jo t'estimo, doncs estira els braços i t'estimo així de gran, jo t'estimo així d'alt, jo t'estimo així de lluny. I bé, és preciós. Té unes il·lustracions molt boniques i el recomano moltíssim per llegir-lo i rellegir-lo moltes vegades. Jo l'he llegit moltíssim.
No, ho corroboro, aquest. Ho corroboro perquè el conec, perquè el tenim a casa. I mira, la meva dona va anar una vegada, va venir a la biblioteca pública a explicar-lo.
Sí? Ah, sí?
A les seves pràctiques de magisteri.
De magisteri, Endevina com t'estimo.
Parlo ja de fa...
Uns quants anys.
Dies, sí.
Pues està en català i en castellà,
sí,
també,
sí.
Per l'editorial Coquinos, Endevina com t'estimo, del Sam McBraney.
Molt bé.
Està requete publicat.
Si el voleu tastar primer, doncs el tenen a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Molt bé.
És un llibre comodí, vull dir que serveix molt.
Molt bé. Que, per cert, ha passat Nadal, però com dèiem, el mes de gener pots seguir regalant llibres, i al febrer,
clar,
i al març, i a l'abril...
Els llibres han d'estar tot arreu, vull dir, no són una excusa per regalar només per Nadal.
No, i escolta, benvingut sigui també regalar un llibre,
Sí, clar.
Però que no us penseu que no és un bon regal, al contrari, que...
Sempre.
Que sí, els llibres després
I no cal excusa.
Tenen experiències maques,
I no cal una excusa.
I no cal excusa, tens tota la raó, també. Vinga, el següent.
La següent proposta se titula en castellà La pequeña oruga glotona i en català l'oruga goluda, no.
No sé exactament.
De l'Eric Carle, t'ho dic ara mateix. L'Eric Carle és un il·lustrador i escriptor de llibres infantils, i amb aquest llibre, La pequeña oruga glotona, també ha passat com amb Endevina com t'estimo, que s'han fet moltíssimes edicions en diferents formats. El que et presento ara és un de molt gran, o sigui, és un llibre aquest que, tinc, que tenim a la biblioteca, que el tenim en molts formats, però aquest que et porto és un llibre molt gran i unes il·lustracions precioses, amb molt el seu estil, l'estil de l'Eric Carle, que ha escrit, pues això, com te dic, moltíssims llibres infantils. Aquest de La pequeña oruga, bueno, l'Eric Carle és un és il·lustrador que va néixer l'any 1929 mm-hmm. i ha escrit moltíssims llibres. Hi ha un de 10 anèguets de goma, que és preciós també. No sé si et sona.
No.
Les seves il·lustracions són com a, amb traços així gruixuts, mm-hmm. De colors molt, molt vius, i explica unes històries molt boniques i molt tendres. I amb aquest, en concret, t'explica doncs, que hi ha una oruga que un dia se desperta al dematí i comença a tenir molta gana, comença a menjar, no? I vas passant les pàgines i te vas trobant totes les coses que es van menjant amb un forat.
Ah, val, bueno, clar.
Doncs una poma amb un forat, la pera amb un forat, les maduixes amb un forat, la taronja amb un forat, perquè és l'oruga que va passant per totes les fruites i se les va menjant fins que menja pastís, cogombre, formatge...
Perquè no li fa lletja res, eh?
No, no li fa lletja res. I quan ja està tipa, aquesta oruga se converteix en una oruga gegant i molt gruixuda, que decideix que ja està cansada i es construeix la seva pròpia casa
uh-huh.
i es posa a dormir. I quan passa el temps, se converteix en una papallona preciosa, amb uns dibuixos...
Multicolor, eh?
Multicolor, amb uns dibuixos molt, molt bonics.
Molt bé.
L'Eric Carle, jo el recomano molt, Eric Carle, és... amb tots els llibres que té il·lustrats.
Almenys el que ha portat aquí la Anabel és maco, perquè és gran, eh? Això
és gran,
té una mida
sí, un quasi
bé una A3, almenys d'ample, eh?
Sí, sí.
De Albocenó, però que això reforça que les il·lustracions les puguis viure a tot color i a, sí. i a una mida que les pots gaudir bé, eh?
Aquest passa com amb l'altre, s'ha fet amb molts formats.
Molt
podeu trobar, a més, clar, també el trobem en anglès i és molt divertit perquè és una manera també d'aprendre...
Ah, també, el nom de fruites...
Les fruites en anglès.
D'altres tipus de menjar.
Mm-hmm. De conèixer-les.
La pequeña oruga glotona.
Glotona.
Molt bé. Que, sí, bueno, després de festes...
Va bé.
I el darrer?
I la tercera recomanació és un molt divertit, que també està publicat en moltíssimes, en moltíssims formats diferents, de roba més petit, amb tapes més gruixuts, o sigui, amb fulls gruixuts, i aquest que et porto, que és una mida estàndard, La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap.
És tot, tot això és el títol?
Tot això és el títol. Editorial Calandraca, de Bernel Holzwarth i Wolf Elrod. Mm. Bueno, un nom... impronunciable. La talpeta que volia saber què li havia fet allò en el cap és una talpeta que s'aixeca, surt del seu cau, del seu forat, i de sobte nota com li ha caigut una cosa a sobre del cap.
Mm.
Val? Aquesta cosa que li ha caigut a sobre del cap és una caca. Llavors és molt divertit perquè li va preguntant a tots els animals que va trobar, no? Amb un colom, amb un cavall... Escolta, has sigut tu? Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Li va preguntar la llebre... Llavors, tots els animals que li van, als quals la talpeta va preguntant si s'havia fet això al seu cap, li van dient, no, jo això ho faig així. Llavors van fent caquetes...
Vale, ja veig per on va.
Ja vas per on va.
Sí, bueno, no.
Bueno, no ho sé.
Per ensenyar com...
Sí, bueno, no ho sé. Bueno, per ensenyar o per divertir-se.
O per divertir-se, sí.
Per
sí.
divertir-se, perquè és molt divertit. I a més, com que ens agrada molt parlar de caques quan som petits. Doncs,
sí, és veritat.
Allò, el porc, tothom. Fins que es troba dues mosques que diu, escolta, vosaltres que sou especialistes en,
venga.
En caques... Me'n podeu dir de qui és això? Llavors pugen a la caca del talp, que encara el porta, la talpeta encara porta la caca a sobre del cap, i tasten i diu, això és caca de gos. Llavors ja diu, ja sé qui ha sigut.
O sigui, ja li diu una, fins i tot quin.
Claro, ja sé qui... Bueno, ells, les mosques, li diuen, això ha sigut, és caca de gos, i la talpeta diu, ja sé qui ha sigut. Llavors em va buscar el culpable i trama una venjança terrible, que és fer-se caqueta a sobre del... Bueno. Del gos.
Bueno.
Una venjança tan mini, perquè, clar...
Sí, sí.
Tot
sí,
va en
sí,
proporció.
Dir, dic, les mides no sé si ajudarien. Bueno, tres llibres infantils que sí. ens ha portat avui l'Anabel Ramos. Els trobes a la Biblioteca Pública de Lleida. Ja saps que estan a la Rambla d'Aragó, que pots entrar-hi de manera lliure i gratuïta, els horaris que estiguin oberts, i que per traure el llibre en préstec t'has de fer un carnet, que és totalment gratuït. A part sí. d'això, pots anar allà, fullejar-los, mirar-los. Jo què sé, si abans de comprar-lo dius, escolta, jo és que ho vull veure, abans de regalar-lo, doncs pots anar allà i buscar-lo, eh? La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap, la pequeña oruga glotona i endevina com t'estimo, eh? Llibres a partir dels 0-2 anys, per entendre'ns, que evidentment els hi haurem de llegir els pares i les mares primer, però que a poc també se'ls poden fer seus, els petits de casa, i els poden anar llegint.
Ah, i podeu venir a la biblioteca també a llegir-los,
també,
eh?
També, també. Amb companyia.
Amb la canalla, sí. Veniu a la canalla.
Hi ha una zona infantil ben maca.
La biblioteca i la zona infantil.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana i bon 2023.
Gràcies, exactament, moltes gràcies, igualment.
I nosaltres, ja que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Mañana entra en vigor la reforma del delito de malversación. El principal cambio es que si el corrupto de turno no se ha enriquecido personalmente, se enfrentará desde hoy a una pena rebajada. Es decir, que si, por ejemplo, se ha utilizado dinero público para financiar un referéndum declarado ilegal, como pasó en Cataluña, pues ahora el castigo se verá bastante más reducido. Para supuestos como este, aparece la figura del enriquecimiento ilícito, que contempla como máximo 4 años de prisión, que es la mitad de lo que se aplica ahora. Es un cambio pactado con Esquerra para adaptarse a las necesidades de los condenados del procés y de una veintena de altos cargos de la Generalitat que tienen que ser juzgados en breve. Lo que está ocurriendo es que esta reforma no afectará solamente al ámbito independentista, sino que su aplicación será generalizada. Es decir, es una norma diseñada para unos pocos, pero que se aplicará al conjunto. De hecho, vamos a empezar a ver cómo muchos encausados o condenados por malversación empiezan a pedir una revisión inmediata de sus causas. El primer caso en el que lo vamos a ver se llama Acuamed, un caso que está en la Audiencia Nacional. Se investiga si esta empresa pública, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, adjudicó obras de manera fraudulenta a una decena de compañías entre los años 2004 y 2014. En este caso hay 42 investigados, un buen número de ellos acusados, entre otras cosas, precisamente de este delito de malversación. Al conocer el cambio legal, que, como decimos, entra en vigor ya mañana jueves, pues el juez ya ha pedido a la Fiscalía que revisara las penas, y la noticia es que la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que lo va a hacer porque podría aplicarse en muchos de estos casos una rebaja. Este caso, Acuamed, solamente es el primero de una larga lista que puede venir detrás. Imagínate cómo queda ante la opinión pública empezar a ver a condenados por corrupción que salen, por ejemplo, de prisión gracias a esta reforma del gobierno. Y esto cuando estamos a menos de 6 meses para unas elecciones autonómicas y municipales. Por eso los llamados varones del PSOE en Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha están ahora mismo de los nervios. Temen un efecto similar al de la ley del solo sí es sí, que desde que entró en vigor ya ha rebajado las penas de 140 abusadores o agresores sexuales. Es lo mismo, pero con un matiz diferente. La ley del solo sí es sí es una chapuza derivada de la falta de conocimiento jurídico de quienes la redactaron, y sin embargo, la reforma de la malversación se ha diseñado a propósito para encajar con el caso independentista. Vamos a poner el contador de rebajas penales a cero y a ver qué pasa. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, que hoy tenemos informe COPE sobre la pobreza energética, y este nos dice que el 14% de los hogares españoles no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa. El informe COPE revela también que ya en 2021, antes de que los precios de la energía se disparasen, 1 de cada 10 personas en nuestro país no podía pagar sus facturas de la luz o del gas a tiempo. Y estamos también pendientes, seguimos pendientes del Pleno del Tribunal Constitucional, reunido en estos momentos para decidir quién será su próximo presidente. Parece mentira, pero seguimos en esas. Sus 11 integrantes deciden entre el que fuera fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer. Y manifestación este miércoles ahora mismo en las calles de Madrid de regantes y agricultores llegados desde Almería, Murcia o Alicante en defensa del trasvase Tajo Segura y en contra de los planes del recorte del gobierno central. Afirman que de salir adelante ese recorte supondrá una pérdida de 15.300 empleos, además de 27.300 hectáreas de regadío perdidas. Y ha fallecido en Roma a los 81 años de edad el cardenal australiano George Pell. Fue prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede entre los años 2014 y 2019. En ese tiempo, Pell fue condenado y posteriormente absuelto de abusos a menores en la década de los 90. Y con el mensaje "no a la violencia, venga de donde venga", los obispos de Perú han reiterado su condena de los hechos registrados estos días en el departamento de Puno, en los que han perdido la vida 18 personas. Con ello se eleva a 45 las víctimas mortales desde la destitución e encarcelamiento del expresidente ya peruano, Pedro Castillo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix ya es jugador del Chelsea.
No hace ni 4 minutos que se ha hecho oficial. Tiene los datos de la operación de la marcha de Joao Félix al fútbol inglés, Javi Gómez. Javi.
Ya es oficial, Corrochano. Joao Félix, nuevo jugador del Chelsea hasta final de temporada. El club londinense pagará cerca de 10 millones de euros, incluido su salario. Llevará el número 11 y mañana, si quiere, su nuevo entrenador Graham Potter podría debutar ante el Fulham a las 9 de la noche.
Y a las 8 de la tarde en Riad, primer partido de la Supercopa, primera semifinal, enfrenta al campeón de Liga, el Real Madrid, con el subcampeón de Copa, el Valencia. Noticias de este partido, Hugo Ballester.
Los dos equipos a esta hora de la tarde reclutados en sus respectivos hoteles de concentración, en el Real Madrid con las bajas de Tchouaméni y Alaba y las dudas para Ancelotti, de Mendy con una sobrecarga en el sóleo y de Carvajal, que vuelve tras lesión. En el Valencia, sin Nico ni Castillejo, Gattuso medita cambiar el sistema y jugar con tres centrales. A las 8 de la tarde, hora española, primera semifinal aquí en Riad, en Arabia, con el arbitraje de Hernández Hernández.
Mañana Barcelona-Betis, a las 3 y cuarto, rueda de prensa de Sergi Roberto y de Xavi, y en el Betis, 5 menos cuarto, Pellegrini y Luis Felipe. Y un dato más de la operación Joao Félix al Chelsea: anuncia el Atlético de Madrid que amplía su contrato, el portugués, con el club rojiblanco hasta el año 2027.
Seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la una. Hores d'ara, doncs, a Lleida ja hem sobrepassat els 6 graus, però no massa, 6.2. Recorda que avui hem assolit una mínima de 1.1, un grau positiu. I per tant, doncs, s'ha notat que feia fresca aquest matí, una mica de boira havia la ciutat de Lleida, i hores d'ara el Servei Català de Trànsit segueix mantenint aquest avís per boira a la A2 del tram que va des de Soses al Col·legi aproximadament, no vol dir que n'hi hagi tot el tram, però que te'n pots trobar algun banc de boira i que per tant condueixis amb molta cura. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes per buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores que continuïn predominant els intervals de núvols mitjans i alts al cel, al Pirineu, amb cels ennuvolats o coberts, i amb algunes precipitacions, sobretot al vessant nord, amb la cota de neu que podrà baixar fins a uns 1.300 metres. Unes pluges que aniran remetent durant aquesta tarda amb unes temperatures màximes avui de 12 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida capital. La màxima serà de 10 graus a Balaguer i a Tàrrega i serà de 9 a Viella. I si ens referim al vent, serà de l'oest i del nord-oest i serà més intens durant aquesta tarda a les comarques del sud i també a zones altes del Pirineu. Si mirem ara, demà dijous, esperem un dia de temps estable a la província de Lleida amb intervals ennuvolats al Pirineu i a la resta amb ambient assolellat, tot i que al matí a les comarques del sud s'esperen alguns bancs de boira amb unes temperatures màximes demà de 14 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida, de 9 a Tàrrega i a Balaguer, i la màxima pujarà fins als 13 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1:08, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A Amb successos, t'explico que ja s'ha detingut un conductor per atropellar un ciclista i fugir del lloc de l'accident a Lleida. Va passar ahir a la carretera Lle 11. La policia ha trobat la furgoneta a partir de les peces que havien quedat al lloc del xoc, on havia un número de sèrie, han investigat i finalment han trobat aquesta furgoneta amb aquests desperfectes també i amb la falta de peces que coincidien amb les que la policia ha recollit al lloc dels fets. També t'explico que el detingut per atracar un supermercat a la zona de Noguerola ja va ser condemnat per assassinat, concretament mentre estava reclus a Ponent. Va ser condemnat a 16 anys i allí ja estava complint pena per una onada de robatoris comesos amb el seu germà. Doncs bé, va sortir fa ni 2 anys i el van enxampar amb aquest vídeo que segurament ja has vist, amb una navalla en mà dins d'un supermercat i on el vigilant de seguretat va fer la seva feina i va aconseguir que ningú sortís ferit, que aquesta persona de 64 anys no pogués realitzar aquest atracament i que, a més, se'l pogués detenir després. I veïns del barri de Pardinyes de Lleida han paralitzat l'enderroc de les Sitges. Han estat tirant ous a les màquines que havien començat a treballar. Ha passat a les 9 del matí, les màquines han hagut de parar, a les 10 i mitja ja han tornat, els han tornat a tirar ous, un operari ha trucat als Mossos d'Esquadra, que s'han personat al lloc i que al cap d'uns minuts han marxat, també els veïns, després d'explicar-los, als veïns, que les obres de moment quedaven aturades, de moment. No sé si 24 hores, 48, ho veurem. Però vaja, és el tema aquest de l'alberg de Pardinyes, tancat en fals. Recorda la cronologia, perquè és digna de recordar-la. L'Ajuntament de Lleida va dir que sí o sí, i era inamovible. A més, ara no recordo si es van fer anar paraules aquestes mateixes, però vaja, la idea era aquesta. Sí o sí, l'alberg s'havia de fer al solar que hi havia al costat de l'escola de la Mitjana. Sí o sí. O sigui, no hi havia cap més lloc a Lleida on es pogués fer. Bé, al cap de mesos d'estira i arronsa, de disputes, on entremig un dels tres socis de govern va sortir de govern de l'Ajuntament de Lleida, en aquest cas el Comú de Lleida, després de tot això, quasi bé per sorpresa, s'anuncia que... No, mira, saps què? Que aquell alberg que havia d'anar sí o sí allí, i que no, o sigui, no podíem... Podem negociar el que vulgueu, però no el lloc. Era innegociable. Doncs llavors el vam passar cap a les Sitges de Pardinyes. Així, d'un dia per l'altre. Es va il·luminar alguna llum o alguna història. I allí estem. Però, clar, es va passar d'un lloc a l'altre sense consultar ningú, sense explicar-ho, sense res de comunicació. Saps allò de l'Ajuntament del Canvi? Doncs res. I, clar, passa el que passa. Passa el que passa. Evidentment que amb una obra mai estarà tothom satisfet, però és que aquesta, justament, és que n'hi ha pocs que estiguin satisfets. Aquest és el problema. I, de moment, doncs, aquí estem. Evidentment que si al final volen, s'acabarà fent, però és que no sé jo si és la imatge que hem de deixar de Lleida a l'hora de fer una obra tan important. Parlant d'imatges, la del conseller d'Educació de la Generalitat, el senyor Cambray, que ja sabeu que va dir que no entenia aquesta vaga que havien convocat els sindicats pel 25 i 26 de gener, que ell s'havia assegut a negociar i que no entenia que estaven negociant que es pogués convocar aquesta vaga. Des dels sindicats ens van explicar que sí, la Generalitat va anar a la taula aquesta de negociació, però que no va ni va aportar res ni va proposar res. Per tant, van convocar aquesta vaga. Doncs bé, ara s'hi suma el sindicat d'estudiants, que també han convocat vaga per aquest 25 i 26 de gener. Diuen, entre d'altres coses maques, diuen que la situació de l'educació pública catalana és insuportable i vergonyosa. Això ho diuen des del sindicat d'estudiants. Des del sindicat de professors ens han explicat coses similars. Però escolta, el conseller diu que no hi ha raó, que no. Saps allò de que quan tu vas i tothom va contracorrent, en lloc de senyalar als altres, caram, potser mira com estàs caminant tu, que igual portes un sentit contrari. No sé, almenys és per pensar-ho. Almenys és per pensar-ho. Però no, de moment res, eh? Vaja, acabarem parlant de l'any Vallverdú, que celebrarà el centenari de l'escriptor lleidatà amb l'homenatjat en plena forma. Als seus 100 anys, l'autor presentarà dijous a Balaguer el seu darrer poemari, Atesorat Silenci. I bé que ens l'alegrem, només faltaria. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies amb, ja saps, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que parlem ja de les noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet infocopelleida.com, que també ens pots seguir a les xarxes socials i ens pots escoltar a través del nostre podcast. Comencem el 2020... Bé, comencem. Hem començat la programació local d'aquest 2023, aquesta setmana, i ara li toca el torn al InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Jaume, què tal? Bon dia i bon any.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon any i molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días y feliz año nuevo.
Feliz año, ostras, dia 11, feliz sí, año bueno, nuevo, chicos.
Ens veiem per primera vegada avui, no?
Sí, sí, això sí, ho podem sí, dir sí, fins sí. Al febre, em van dir.
Ostres, però n'hi do, també, no?
Bueno, Jaume, va, que hem començat forts l'any com cada any, eh?
Doncs vinga, sí, sí, perquè primer programa de l'any i com no, tot un clàssic. Tenim de fer un repàs a la fira més important de l'electrònica de consum, el CES de Las Vegas, que ens deixa tres tendències clares. La primera, la llar connectada. Fa dies que en parlem de la llar i sembla que la tendència està claríssima. L'altra, la computació extendible. Ho explicarem tot això una mica tot plegat. I després, els Smart TV, que surten de la caixa, tiren la casa per la finestra, perquè també hi ha moltes sorpreses. També per comentar quins són els gadgets més originals i sorprenents que s'han presentat. Vull dir, farem una mica d'un repàs d'aquests gadgets i més aquí amb un programa tan friqui com el nostre. Doncs ja sabeu que i a més que el mes que ve arriba el Mobile i Samsung si li ha escapat la data del llançament del seu nou S23. O sigui que ja està fent els preparatius i ja ho tenim tot a punt. Espero que tinguem temps tot plegat per comentar-ho i, com sempre, per començar, no deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. En aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, expliquem el concepte OLED. Parlarem de teles. Okay. Me sembla bé començar amb aquest, explicar aquest concepte OLED. No?
Ara que ja va passar el Mundial.
Bueno, passa el Mundial, però vindrà una altra cosa.
Eurocopa d'aquí 2 anys. És el moment de canviar teles, fixa't, el futbol.
Bueno, aquest cap de setmana també tenim tot el que és el tema de la Supercopa.
La Supercopa, és veritat.
Vull dir que sempre hi ha esdeveniments. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki. Per començar, un moment pel record on en David, com sempre, i per no perdre aquestes bones costums, ens explica l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues fijaros que vamos a hacer un muy, 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 muy cerca, lejos, y nos vamos a ir a hace 22 años, hoy hace 22 años que nacía Nupedia, el precursor de lo que hoy conocemos como Wikipedia.
¡Ah, caramba!
Salía a la luz este proyecto, ya salía un proyecto con una información de hasta 10.000 páginas de información hace 22 años, que nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco, ¿no? Esto de las efemérides ahora parece que cada vez se nos acercan más, pero nos dan otro dato de la velocidad de la implementación de servicios que, bueno, pues que muchos de ellos han nacido con ello dentro de la tecnología y nosotros que estamos teniendo la gran suerte de vivir toda esta explosión,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues...
Y contarlo.
Contarlo, por supuesto. Es una pena que no podamos ver más allá, pero bueno, venga, vale, lo que hemos visto lo hemos vivido y, bueno, pues que veáis que Wikipedia, ese proyecto a nivel mundial de forma buena, bueno, pues para incluso recauda fondos, ¿vale?, para poder mantenerse. Bueno, pues fue una idea que nació como Nupedia, con 10.000 páginas de información y de buscador, y que en muy poco tiempo la red mundial hizo que hoy tengamos lo que no teníamos hace 20 años, y es que el mundo entero estemos comunicados.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat 22 anys enrere amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca anar fent culturilla, ara toquen
conceptes bàsics.
I avui volíem parlar d'aquest concepte, OLED, o pantalles OLED, ¿vale? Perquè OLED així que és, això digui, doncs us dic pantalles OLED, segurament que ja comenceu a agafar una referència. Què vol dir i què és aquest concepte OLED?
Bueno, pues miraros, es un tipo de diodo, mal llamado bombillita, ¿no?, que se basa en una capa de impulsos eléctricos, ¿no?, y esta capa, a través de componentes orgánicos, hace que reaccionen de una determinada estimulación y generan y emiten luz por sí mismos. Uh-huh. Es decir, no hay nada que les dé, o como ese filamento de la antigua bombilla, ¿no?, que conocíamos, que hacía que se iluminara. Aquí se iluminan por esta capa. ¿Qué ocurre? Pues que como son diodos orgánicos, que ellos mismos son los que reproducen los datos, por así decir, es lo que hablamos de que es el único sistema en las televisiones o en las pantallas que reproduce el negro y los diferentes tipos y capas y tonos de negro. Ya que en muchos de otros sistemas LED o QLED o tal, lo que ocurre es que precisamente son LEDs apagados, con lo cual esos tonos de grises a negros parece que la pantalla se oscurezca mucho más, aunque sea UHD, que ya lo explicamos, ¿no?, y se vea con más nitidez. No son LEDs apagados, en este caso reproducen el negro, con lo cual la experiencia de visualización en una pantalla OLED es, para mí a día de hoy, la mejor definición que podemos tener.
Ara que ja et posaré la falca, vale, perquè vull introduir el tema de OLED versus QLED. Vale, aquí, una miqueta,
clar, perquè
són sistemes
marca,
similars.
Cada marca treu les seves variants i ens mareixen a la gent.
Sí, és decir, a ver, OLED y QLED. La tecnología OLED, vamos a hablar de ella. QLED, algo que se inventa o que saca una tecnología mejorada por parte de Samsung, ¿vale?
El sí, cual Samsung desenvolupa més la tecnologia QLED, que és Quantum, ¿vale? El LED és el mateix. I LG i els altres fabricants diríem que desenvolupen més la tecnologia OLED.
Exacto.
Aunque que es Organic LED.
Exacto. El QLED al final es a través de software, a través de procesador, ¿vale?, poder jugar con esos LEDs cuánticos, es decir, LEDs inteligentes, ¿vale?, más que orgánicos, para jugar con los colores de negros y contraste, del brillo, del espaciado de color, del tiempo de respuesta. Es decir, ellos van mucho más al software y la inteligencia de cada uno de esos LEDs, en vez de con una tecnología OLED, que ya digo, como visualización, es decir, sigue ganando el OLED para mí al QLED, aunque es bestial también el tema del QLED. Sí que es cierto que por propia tecnología las pantallas OLED tendrán menos duración de vida que las QLED.
Porque uno es orgánic.
Y el otro, el Quantum, es inteligencia dentro de cada LED. Ya te digo, para coger los 15 parámetros más importantes de la visualización y a través de software y processadores poder reproducir.
Amb tot això, la tecnologia OLED li donen 50 anys de vida. O sigui que 5 hores diàries d'emissió de pantalla.
Això anava a dir que l'OLED, i sobretot els desavantatges que tenia, els han anat millorant. Lo del cremat de pantalles i tota aquesta història s'ha millorat moltíssim. Vull dir que avui en dia, si no és per tenir una imatge estàtica tot el dia, podeu comprar una OLED, si us posa a tiro, sense patir, per entendre'ns. Vinga, va, Jaume. Anem a parlar?
Sí, vinga, va, som-hi. Perquè ja sabeu que si és dimecres al migdia i els friquis tequis estem en antena, doncs avui és que el programa és de noves tecnologies.
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, comencem el que és la tertúlia Freak i tenim de repassar el CES de Las Vegas i avancem que cada vegada s'està agrupant en tres línies. La que comentàvem, la llar connectada, ja no sé si l'apartat d'ordinadors i gadgets de computació extendibles, no sé com dir-ho això, i les Smart TV, no? Per on vols començar, David?
Però que queden ordinadors a les cases.
Quiero comenzar con que en algún momento tendremos que volver a Las Vegas, ¿no? Ya han pasado los suficientes años como para... Jaume, y además en esta te tienes que apuntar, ¿eh? A esta película. Yo la dejo aquí tirada, ¿vale? Pero bueno, el CES de Las Vegas...
David, ¿qué fa? ¿10 años? ¿Més de 10 años?
11 años. Sí, 11 años. 11 años que estuvimos ahí en Las Vegas.
Vam estar fent el Infocop Lleida en directe, ¿eh?
En directe, des d'allí, sí, senyor.
Nosaltres allí era matinada, aquí estàvem en directe.
Sí, allí estábamos de madrugada en la ciudad que nunca duerme, ¿no? Pero bueno, el CES, a ver, el CES, Consumer Electronics Show, americanos, show. Sí, es decir, tecnología, Jaume, ¿qué quieres? ¿Hacerte el análisis de orina directamente en el baño de tu casa y que te dé la información en tu móvil? Pues esto es el CES de Las Vegas. Bueno, está abierto para todo. Millones, millones de gadgets y desde lo más grande hasta lo más pequeño aplicado a la tecnología. Aplicado en el hogar, pues ya os digo, si hablamos de domótica en el hogar y hablamos de nube en el hogar, creo que lo hemos hablado casi todo, ¿no? Pues por eso te decía ahora mismo de poder hacerte los test tú misma ya en casa, ¿vale? Es decir...
si vos comencem a enumerar tots los gadgets i coses friquis que van presentar i d'en aquesta manera aquí surt de tot.
Alguns,
perquè n'hi han presentat tants que no veguis. A veure, va.
Vinga, va, perquè va, comencem per aquest frigorífic de l'EG que és modular i què en fem de tot això d'aquí?
Sistema a la llar connectada.
Bueno, al final això està a la llar.
Sí. ¿Y qué hacemos?
Y venga, ¿qué hacemos con el frigorífico modular? Ahora, convertirlo en congelador, convertirlo en frigorífico. ¿Tú qué necesitas? ¿Más espacio de frigorífico o más espacio de congelador?
Bueno, depende del momento.
Ahí está, ahí lo has dado. Bueno, pues imagínate tu congelador, convertirlo en frigorífico o convertirlo en congelador, según cómo. Y además que te dé, cuando te vas de vacaciones, los consumos, que puedas subir o bajarlo en el momento, que puedas, según el tipo de alimento y cada una de las bandejas, ponerlo en su temperatura adecuada y totalmente hermético. Al final, mirad, por muchas cositas frikis que hablemos, todas las que estamos hablando ahora mismo van a la gestión del equipo frente al consumo de energía. Sí. Porque es...
¿no? ¿Cómo se ha posado?
Claro, es decir, bueno, porque realmente no, ahora vivimos una crisis energética, con lo cual todo lo que sea un frigorífico inteligente, un horno inteligente, un grifo inteligente, es decir, todo, hasta el váter conectado, que aquí no estamos tan acostumbrados, pero en Asia... ¿Vale? No hay ninguno que tenga más cosas que el salpicadero un Seat Panda. Es decir, es increíble. Entonces, que todo esto esté conectado y que todo esto esté en el hogar, al final, para el consumo de agua, para el consumo de energía, para aprovechar incluso más. Fijaros, hay un sistema donde ahora ya están intentando jugar a todos aquellos espacios que son casas con jardines y demás, evitar el clavegueram. Es decir, dos circuitos inteligentes, el circuito de aguas limpias, circuito de aguas sucias, ¿vale? Con tus depuradoras en tu hogar, totalmente controladas y conectadas, ¿vale? Para que sean inteligentes entre las dos. Tu carril dentro de tu finca, de tu casita pareada, de tu jardín, que riega tus plantas. Tus aguas sucias no se pueden beber porque pasan por una depuradora, pero sí que pueden regar tus plantas. En el caso de que no haya actividad en casa, pues el sistema es inteligente y coge agua limpia para regar esas plantas. Pero ya lo estás reutilizando absolutamente todo, ¿no?
El tema de la domótica, ¿no?
El tema de la domótica, el tema de la gestión, ¿no? Pero que fijaros que al final nos vamos...
Todo per casa, ¿no?
Exacto.
M'estic definint domótica, dic a gadgets i estris i solucions per casa, per la llar.
Però que al final, fijaros que totes aquestes pequeñas soluciones incluso poden desarrollarse para contribuir a todos. Bueno, es decir, a la generación de residuos, a la generación de...
Canviem de gadget. Tu t'agrada tuitejar, t'agrada fer Instagram, també ets instagramer, ets una mica d'això. També t'agrada fer cuines. Eh? M'has explicant que ets un friqui de la cuina, també t'inventes plats. Què et semblaria aquest forn de Samsung per poder ja tindre la càmera d'intel·ligència artificial que et digués quin plat és, fer la foto, pujar-la a la xarxa?
Bueno, dar inteligencia, o sacar el pequeño gadget, ¿no?, para dar inteligencia a un montón ahora mismo de bases de datos que tenemos. La verdad que es la bomba, es decir, como robot de cocina, yo digo, están los robots de cocina y luego está el iPad, ¿no?, o el tablet que tengas en la cocina y te ayude en el momento, ¿no? Y digo, oye, ¿todo esto dónde lo has sacado? Pues de YouTube, ¿sí?, o de Instagram, o de todos estos canales. Bueno, al final, la inteligencia artificial, ahora mismo utilizada, pues desde sistemas de seguridad para el hogar o para la empresa, en casa exactamente igual, puedes poner una cámara de Net Atmo y cuando entras, según quien entra, reconoce la cámara y desactiva o activa la alarma, es decir, olvídate de más, además está grabando, con lo cual funciona con esa inteligencia artificial que ya le hemos subido unas caras. Que tengamos un servicio, yo el servicio del eje de cocina, pues yo es que ahí me has dado, pues allí puesta, bueno, la camarita en la cocina, plato, venga, tal, poder hacer una foto desde el móvil y enviarla allí para que me diga qué receta o cómo la puedo seguir o por lo menos qué es lo que tiene para intentar averiguarla, pues...
Vinga, va, anem a la zona de descans, que allí tenim el que són els televisors i han presentat, pues, LG ha presentat aquest nou televisor, el Signature OLED M, vull dir, un televisor impressionant. Wireless, totalment wireless, sense fil. O sigui que pengem aquest vidre a la paret i funciona.
Sí, bueno, y funciona enviando datos al conector, bien. Es decir, yo lo primero es, ya está bien, ¿por qué tenemos que conectar cables a los televisores por detrás? Es un televisor de 86 pulgadas.
Vamos unas baterías, tienen de recarregar, evidentment, pero al menos, ostras, tens la pared neta perquè allí no tinc cap endoll, no tinc cap tipus de connexió i està connectat tant a la xarxa elèctrica com a la...
Un poquito de luz y tamaño de hasta 77 pulgadas, con una actualización además de brillo, del FreeSync que utilizan ellos, es decir, al final esta Signature, ¿vale?, llamada la caja esta, el Zero Connect, ¿vale?, que es donde, bueno, pues tienes todos los puertos para conectar y que de forma inalámbrica se conecta a la televisión, como bien decía Jaume.
Y un altre gadget, que apuntaves abans, l'analitzador d'orina. Sí. Els temes de la salut, no? La salut per la persona.
Al final dius... Com una broma, però existeix. Aviam, amb les seves limitacions, però sí.
Bueno, el tema es que todo lo tenemos conectado y, bueno, y la salud es algo en todos los aspectos a curar, ¿no? La verdad que es un gadget, ¿no? Es un gadget como para jajajaja, jejeje, pero bueno, hasta donde puede llegar, ¿no? O hasta daros cuenta que al final, si todo esto se desarrolla, tenemos la tecnología, gente con problemas de movilidad, que tiene que ir al médico para este tipo de pruebas y demás, bueno, pues ¿dónde podemos llegar a estar conectados y hasta dónde podemos mejorar el tema de las pruebas complementarias de la medicina, ¿no? Uh-huh. Es algo que, bueno, pues si lo conseguimos...
Parlant de salut, ¿com dorms?
Yo... Poco y bien. Poco y bien.
No, perquè han tret un coixí intel·ligent, ¿vale?, que al cap i a la fi aprèn dels nostres patrons de la son i ens dona, doncs, amb intel·ligència artificial, doncs, aquestes accions, no? Diuen, que està roncant, no sé quantos.
Bueno, es la monitorización y lo que hablábamos el año pasado en el último programa de, oye, ¿qué es lo que va a traer el CESI? Os decía, digo, quiero ver el tema de la ropa inteligente o el tejido inteligente, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo es algo que el tejido está en boca de todos, desde que además parece que se están promoviendo leyes para que a partir de X tiempo toda la ropa que se fabrique tenga un porcentaje reciclado mínimo. Bueno, pues precisamente introducir tecnología en... Yo hablaba de sábanas, tú hablabas de un cojín, ¿no? Por ahí va el tema, sabíamos que estaba en la cama, ¿no? Y el tema de monitorizar algo tan complicado como es el sueño, ¿no? Perquè realment
fa anys que s'hi va darrere amb això, de monitoritzar la son, ja fa molt temps.
Sí, claro, pero daros cuenta que ahora mismo la prueba del sueño, pues fijaros, al final vas a un sitio, estás lleno de cables,
de sensores, de cámaras
por todos los lados, ¿no?, para hacer la prueba y que, bueno, que todo eso al final a través de sensores, sea en una almohada o sea en unas sábanas, bueno, pues podamos ver o analizar más o menos lo que se mueve tu cuerpo.
Amb aquests gadgets s'han aconseguit una aproximació bastant interessant. Jaume, 30 segons, va. Crien una.
Bueno, jo volia comentar, perquè em va agradar molt el que és la televisió aquella realment transparent, amb el vidre totalment transparent, que és perfecta. Te truco, però és transparent.
Te truco.
Sí, perquè quan tens de posar a veure la tele, tens de posar una cortineta negra darrere, perquè puguis... Però si no, és transparent.
Doncs pues te truc del tot, Jaume, només em faltaria això. Anar posant la cortina o no, cada vegada que vull veure la tele.
No, però és automàtic, eh? Parte la mateixa tele. Perquè veure els negres a darrere, perquè si no, no hi ha negres, clar. I llavors, doncs, és transparent. Però està molt, molt ben aconseguit, s'està treballant el tema. I després, doncs, que a final de mes, doncs, de gener, Samsung llançarà el nou Galaxy S3, se'ls hi va escapar a la web.
Bueno, S23. L'S3 tenia pelo.
La data que s'ha filtrat és l'1 de febrer, és l'empaquet aquest, l'1 de febrer, bueno, pues un nou mòbil. Jo... Em dóna la sensació que les marques són cautives de les seves pròpies accions, ara ja. És a dir, s'han autoobligat a treure un model nou de mòbil cada any. S'han autoobligat, perquè ningú s'ha obligat. I és veritat que la evolució tecnològica al mòbil ja fa dies que comença a tenir signes...
És mínima, és mínima.
...que no saben ja per on anar, i la gent, que no sé exactament, la gent que protesta, no sé què esperem ja que sigui revolucionari un mòbil, doncs clar, quan canvia poc, la gent es queixa perquè ha canviat poc.
Somos esclavos del consumo del anual y del que vamos a tener, pero fijaros, como resumen de qué es lo que vamos a ver a partir de este 2023 y en lo que se va a centrar toda la tecnología es...
IA.
Lo primero, inteligencia artificial. Sí, sí. Segundo, temas de combustión, la cual la tecnología está introduciendo mucho, que si baterías de hidrógeno, que si baterías de tal, y todo por el tema además de que todos los coches, de una forma u otra, van a tener que estar comunicados. Mientras que se está todavía revolucionando o hay un movimiento muy fuerte hacia lo que llamemos metaverso o las supuestas gafas de realidad aumentada que va a sacar Apple y que ya hemos visto algún vídeo de entre verdad y mentira por ahí durante estas Navidades... que al final toda esta revolución la van a llevar los procesadores que sean capaces de dar juego o de soportar este tipo de contenidos, y hay una guerra y hay una lucha en tener procesadores aptos para todo, en el que incluso vemos como en el tema de carga el QI2 Apple lo va a poner a manos y en disposición de todos los fabricantes para que lo puedan incluir y poder cargar a 45 vatios. Es decir, al final, con toda esta revolución que hay, mientras tendremos que sacar telefonitos nuevos para que la gente...
I l'altra revolució és que tothom està traient idees, investigant, perquè hi ha una pluja de gadgets, de pantalles extendibles...
Sí, això no està mal.
Que no saben com acabarà tot això, que tothom trau la seua.
Bueno,
ordinadors que es trauen la pantalla pels laterals per ampliar el que és la pantalla.
Això és buscar-li l'ús, com sempre hem dit. La tecnologia jo crec que més o menys ara ja hi és, més o menys, que encara no està fina, però ara és, bueno, i per a què? I per a què? I fins que no trobem el per a què, no explosionarà.
Contenidos que ciertos Samsung, procesadores van a poder dar.
Samsung, quant temps fa que té el telèfon, el Fold, el de la pantalla que es doblegue?
Lo vimos hace 4 o 5 años.
Vale. Bueno, lo vimos
antes de coronavirus.
Bueno, però sí, llançat fa 3 anys mínim.
Però al mercat... Que
2019.
3-4. No ha explosionat aquest tema. No ha explosionat.
Y quien lo prueba, sobre todo el Fold, el pequeñito, le encanta.
El pequeño sí, el gran no.
El problema és el sistema operatiu. Tens que estar acostumbrat a l'Android.
Bueno, clac. Va, que ens hem passat de temps. David Casero, com sempre, un plaer. Estarem aquí atents. Eh? Gràcies, bona setmana.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les 2 de la tarda. El sol que segueix guanyant terreny, almenys a la ciutat de Lleida. Recorda que avui ja ens hem quedat amb una mínima d'un grau positiu. Però un grau, eh? Ja ha baixat. Ens va avisar ja l'Armando Álvarez que aniria arribant el fred, sobretot de cara a la setmana vinent. Però vaja, que és normal, que és que estem al gener. Que és que la setmana vinent és aquella setmana dels barbuts que deien abans, que era la més freda de l'any, o sigui que hauria de ser la més freda de l'any, però clar, la meteorologia, com que està com està, doncs ja, no sé, també és veritat que les persones ens acostumem a tot i ja no ens sembla estrany res, fins i tot coses flagrants, però vaja. Vinga, va, la nostra tertúlia amb veu de dona, la dels dimecres, la que ens porta a les 2 de la tarda... que estem ben acompanyats avui, ja, des del grup de dones Lleida. Està amb nosaltres la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Carme?
Bon any, bon any.
Bon any, sí, sí. Perfecte, bon any.
Bé, però avui pel carrer, escolta, tothom deia el mateix, ja, quin fred, quin fred.
Clar, perquè no estem acostumats.
Sí, no estem acostumats, però és que...
Però és que no n'ha fet fins ara, però jo... Que... A veure, Carme, tu segur que recordaràs aquesta primera i segona setmana de gener amb temperatures de 0 i sota 0, va?
Home, i desembre, i després el febre sempre és un mes molt dolent, en fi, sí, ja vindrà, ja.
Passa que ens han acostumat tan malament que ara fa un dia una mica de fred i diem, ui, és que això no es pot aguantar, no, home, sí, és el que toqui.
És el que toqui. Sí.
Des de l'associació App Lleida, avui està amb nosaltres la Núria Ribes. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. També bon any.
Bon any, Núria. Per cert, com has entrat el 2023? Amb bon peu?
Doncs no massa amb bon peu, precisament no.
Bueno, aviam, em permeto fer-li aquesta broma, que suposo que en el seu moment no et va fer gens de gràcia, però la... Tenim a la Núria lesionada, amb lesió de futbolista.
Doncs sí, exactament. He començat l'any amb el peu una miqueteta malament, amb un esquins. Doncs és el que passa quan vols recollir ràpid les coses de Nadal.
Anava a preguntar si t'ho vas fer ballant.
No, ballant, m'hagués agradat ballant, però no, va ser a casa a les escales.
Bueno,
que et millores, Núria, aviat.
Gràcies.
De totes maneres, fes bondat, que això, els esguinços s'han de curar bé. Això és el que he escoltat sempre,
Sí.
Que si et diuen repòs tants dies, no et facis la valenta.
No.
Bueno, escolta, com, a part d'aquesta història, que jo ho tracto amb sentit de l'humor, ja suposo que hi ha moments que n'estàs fins al monyo d'aquesta història, però bueno, llevat d'això, Núria, has fet... t'has fixat fites per aquest 2023, allò que es fa l'1 de desembre, després de menjar el raïm?
Doncs sí, mira, una d'aquestes precisament va ser, bueno, dues, que m'havia comprat a través d'Instagram, això que actualment ens bombardegen, doncs dues coses que volia fer feia molt temps, una és ioga i l'altra és ball des de casa. Cap de les dues les estic podent fer perquè, bueno, doncs estic així, però ni tinc moltes ganes perquè feia molt temps que volia ballar, perquè a mi sempre m'ha agradat molt i aquesta ha estat una oportunitat, no? I ara, pues, bueno, quan pugui, començaré a ballar des de casa i fer ioga.
Mira, ho esperaràs amb més ganes, jo crec.
Sí,
tant que sí.
Carme Bellet, escolta, sí. Després del raïm, t'has posat noves fites per aquest 2023?
No, perquè com que sempre me les he posades i no les he comprat mai, ja no val la pena. Així que, bueno, continuar, doncs, treballant en aquestes coses que intentem, doncs, socials i viatjar, si pot ser.
A veure, jo m'enric, però m'enric perquè és que a mi em passa el mateix.
Clar.
És que al final no t'has d'esperar l'1 de gener per ficar-te fites. Les has de fer quan realment estàs preparada per fer-ho.
Sí, suposo que sí, que hi ha un moment de... Però a mi aquest moment no m'arriba gaire, no m'arriba aquest moment de la preparació. Però
és
bueno.
Que clar, això de que s'alineen els astres l'1 de gener, sí. Justament, doncs a vegades no passa.
No passa.
I llavors és així. Sí. En fi, bueno, a veure, aquest 2023 com esdevindrà? No ho sabem, aquesta és la gràcia també, però amb tema de violència contra les dones, Carme, déu-n'hi-do com vam acabar el 2022, eh? Déu-n'hi-do, eh?
El 2022 el vam acabar molt malament, hem començat també molt malament el 2023, però tampoc és una cosa nova. Això fa molts anys que dure i, a veure, no estem a l'alçada. Les institucions no han estat a l'alçada. Aquí a Lleida, si voleu, en parlem especialment, però penso que enlloc han estat a l'alçada. Necessitem cuidar les dones, cuidar la canalla, necessitem que els serveis socials, diria jo, siguin al punt... que tingui més recursos per poder atendre les necessitats de les dones que estan patint aquestes situacions. Avui, bueno, avui o ahir, sabem que una de les mesures que doncs estan parlant els Mossos, està parlant la policia, molt bé. Això és el de les denúncies. Està molt bé que aquesta gent s'hi posin i s'hi posin bé i que formin a la gent que està... sobretot que ha d'atendre aquestes dones. Ara bé, no totes les dones que estan en aquesta situació poden anar a denunciar, perquè normalment es troben en una situació important psicològica. Clar. Per tant, jo penso que hem de posar més la mirada en els serveis socials i que en la formació de les persones que atenen en els serveis socials, que hi hagi més gent, més recursos i més preparada. I diria jo, ara em ve al cap, doncs, fer una comparació amb els bons metges. És a dir, vas al metge, que dius, me fa mal el dit. Però aquest metge, si és un bon metge, potser és que no només el dit, sinó que també és la cama, que si no és una altra cosa. Sí. Per tant, aquestes dones que accedeixen a serveis socials, que potser accedeixen per altres raons, potser per raons econòmiques, etc., aquesta persona que les atén ha de saber que darrere d'aquesta qüestió n'hi ha d'altres i saber veure què hi ha aquí, perquè per amb elles és, penso que és la manera més fàcil. Per tant, serveis socials ha de millorar moltíssim i a partir d'aquí... tots els protocols que s'han d'iniciar han d'anar acompanyades. Aquestes dones el que no poden després és anar amb papers cap aquí, cap allà, amb tota la problemàtica que porten damunt. Per tant, l'administració, els serveis socials, les institucions i després la policia s'han de preparar millor, han de posar més recursos, i han de cuidar les dones, han de tenir habitatges. Una persona no pot anar als Mossos i denunciar això i després on va? Sí, al carrer, a casa, clar, llavors potser sí que la maten segur, etc. Per tant, això és una cosa seriosa, ens hi posem, i les institucions fins ara no han estat a l'alçada, ni a Catalunya ni a Lleida.
Núria, no sé si estàs d'acord amb el que diu la Carme.
Sí, sí, totalment. Jo ara estava pensant una miqueteta en tot el que deia també, i és cert, però és que també passa perquè falten, jo crec que recursos a molts àmbits. Jo ara m'hi he trobat amb el tema sanitat, i just abans també per lo que són les dates de Nadal, i és que les coses anaven super poc a poc perquè hi havia poca gent treballant, pocs recursos, i bueno, pues, és un tema que el tenim aquí també, i el tenim aquí, i el tenim pues, amb serveis socials, i en tenim en tot, no? I sobretot que aquestes persones puguin estar preparades, doncs és que és cabdal, no? I després també jo també penso que tampoc no hem de pensar, perquè ara està com jo veient una miqueta, que s'està pensant en una dona sense pocs recursos, però també hem de pensar que també això és una cosa que també està latent en persones amb un altre tipus, no? de nivell social, vull dir que és tothom, no? que ho pateix.
Això sí, ho havíem parlat amb la Carme, oi? Que al final aquest tipus de violència ja no atén ni de classe social, ni de poder adquisitiu, sí, ni de res. És que, o almenys no hem sabut veure el patró.
No, és de les classes socials. El que passa és que, és clar, hi ha una part que necessiten més els recursos socials que altres, no? Però, és clar, el masclisme és estructural en la nostra societat. Per tant, és a tot arreu. I és, bueno, de totes maneres, penseu que les dates últimes, que només és una part molt petita del que passa, diuen que un 45% de les dones mortes l'any passat havien denunciat. Això és terrible. I que hi ha unes 700 o 800 persones en aquest moment que estan, no, persones, dones, que estan en perill. Estan en perill de mort. Per tant, aquestes dates, això traspassa totes, com dieu, totes les classes socials, de tot tipus, i per tant és tota la societat la que ens hi hem d'involucrar d'una manera directa, però ja. I no ens serveixen les declaracions, no ens serveixen tantes reunions, no ens serveixen tantes fotografies. S'ha d'actuar.
Clar. Ara, escoltant a la Núria, ahir vaig haver d'anar a un centre hospitalari de visita a Lleida, i mentre m'esperava em vaig asseure, bueno, en un banc, hi havia una senyora al meu costat parlant per telèfon, i parlava del... A veure, ara dic suposadament perquè tampoc ni li vaig preguntar ni ho sé exactament, però suposadament tenia la seva mare ingressada a l'Hospital Santa Maria. I havien fet tot un periple des de l'Arnau de Vilanova. I parlava, justament, Núria, per això ara hi he pensat, del que s'havia trobat a les festes de Nadal entrant per urgències, després estant ingressada a planta i després derivada a l'Hospital Santa Maria. I parlava de l'Arnau de Vilanova com mai l'havia vist. Diu, col·lapsadíssim. Sí. És a dir, diu, parlava amb una altra persona per telèfon i deia, diu, és que ens hem acostumat ja a que sigui normal que les urgències estiguin col·lapsades, que els passadissos de planta estiguin col·lapsats, però diu, està col·lapsadíssim. És que, diu, els professionals i les professionals no poden fer la seva feina, que és una cosa que hem reclamat sempre. Suposo que més o menor mesura és el que parlaves, Núria.
Doncs sí, jo també tinc una de les meves filles, treballa en una clínica privada, i un dels dies d'aquestes festes, vale, li va tocar treballar, perquè, bueno, clar, és la joveneta i és l'última, la que li toquen totes les festes, no? Doncs ella està assignada sempre al mateix servei, i em va dir, mama, avui estic assignada jo sola a 4 serveis.
Clar, és que...
Terrible.
No, t'ho dic perquè tu imagina't, la sanitat, que a priori és bàsica, vull dir, ja no sé més com ho hem de dir que és bàsica. Si té problemes de pressupost i de personal, després Carme, t'escolto, i clar, com hem de suposar que aniran les coses bé amb aquest altre aspecte, que també és vital, perquè és que estan morint persones, dones concretament. Ja és que hi ha mancances per tot arreu. De diners n'hi ha, vull dir, allò dels que no hi ha diners...
Exacte, aviam. Mira, jo, lligant amb això que dius, i amb el poquet temps que tenim, doncs també ara s'han anunciat un tant, me sembla que no un 25% més per armament. Sí. No, ho dic
no
perquè
sé
diu...
el tema.
Sí, doncs, bueno, fa poc. El rei penso que va sortir bé.
Sí,
bueno,
no sé quin tant per cent.
Però tant per cent, bueno, molt gran. Aleshores dius,
això
no n'hi ha de diners.
Ha passat a tota Europa, doncs, amb el tema d'Ucraïna.
Bueno, sí, vale. Però de diners n'hi ha. I això és una milionada.
Jo sempre he defensat que els diners no desapareixen, i són.
Per tant, hi són. Vale. Jo, ja ajuntant aquestes coses i dir que els diners hi són, us volia comentar que, i amb la qüestió de la guerra que has comentat, dir que hi ha una campanya, que és arreu de Catalunya, que es fa... l'anuncio ja que si puc ara, doncs que cada dilluns a les 12 del matí, de moment ja hi ha 10 o 15 ciutats, Lleida també, davant d'Hisenda, la gent com a formiguetes, ho dic com a formiguetes perquè després diràs, bueno, això no serveix de res, bueno, ja ho veurem, s'ajunta amb silenci en contra o a favor de la pau, millor dit. Es fa tots els dilluns davant d'Hisenda a les 12 del matí. Es fa a diversos llocs de Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Oliana, a Figueres... Cada dia s'hi ajunten més gent, ho dic perquè doncs, si, aquest petit treball també doncs, serveix.
Sí, sí.
De la mateixa manera doncs, que l'educació, la desmeritació de l'educació també és important.
És que volia aprofitar abans d'arribar a les dues, que ens falten 6 minuts, ja que tinc aquí a la Carme avui, el sindicat d'estudiants acaba de convocar que també van a la vaga el 25 i 26 de gener, coincidint amb la vaga que el sindicat de professors majoritari ha convocat. A tot això, hi ha unes declaracions del conseller Cambray, el d'Educació, fa uns dies, en el que va dir que no entenia per què anaven a la vaga si estaven negociant. Però jo vaig parlar amb USTEC i em van dir que, aviam, sí, s'havien presentat a les negociacions, però no havien aportat absolutament res la Generalitat, amb el qual estava més que justificada. És curiós, perquè el tema de l'educació, ho hem dit una altra vegada, és una altra d'aquelles potes que ha de mantenir una societat en peu.
Sí.
I mira com la tenim.
Pot lligar tot això que hem dit, pot lligar tot aquest tema de les dones, ho pot lligar tot, perquè l'altre dia vostè també estava dient de que era un 6% el que s'havien compromès, ja estàvem al 3% en l'educació. Per tant, mira si hi ha raó per vagues i per tot. I per fer educació sexual a les escoles, i que la gent no li agafi un atac quan es digui que s'ha de fer això, perquè tot el que hem parlat de la violència contra les dones, a la llarga, l'hem d'arreglar des de l'educació.
A la curta, si pot ser. No a la llarga, no.
N'arreglaríem de coses nosaltres, Ho tenim tan fàcil i la gent que no sé què...
Sí, però...
Que
però
tant de veure,
Sí, Núria, però jo aquest tant per cent de l'armament... M'ha fet pensar, i aquesta falta de diners en sanitat, aquesta falta de diners en educació, aquesta falta de diners per recursos de les dones en situació
sí,
de violència,
totalment.
Nosaltres segur que els posaríem en un altre lloc.
Aquest ha grinyolat, aquest tant per cent, Carme.
Aquest tant per cent molt, perquè em sembla una barbaritat i hauríem de parlar de per què hi ha guerres en els llocs i qui les provoca i per què.
Però saps que n'hi ha moltes, de guerres al món?
I per què?
Per desgràcia.
I per què?
No, t'ho dic perquè ara tots els focus i tot el que hem de pensar i les donacions són cap a Ucraïna, que no dic que no s'ho mereixin, que hi ha gent patint i gent morint, per desgràcia, i saps què passa? Que ja ens hi hem acostumat, ara ja no en parlem cada dia.
Sí, és el que tu deies, que existeix, està allí, però...
Però és que a part d'aquesta, n'hi ha moltes més de guerres en marxa, que ni en parlem, ni les coneixem.
Ni les coneixem i potser no interessa que es coneguin. És que darrere el món bèl·lic és molt fosc.
Hi ha feina, Carme, a fer.
És molt fosc, el món bèl·lic.
Sí, dic, hi ha molta feina a veure al món, per fer.
Per això dic que al principi d'any diu, què farem? Què farem durant l'any? Doncs mira si n'hi ha de feina.
Tenim molta de feina.
Molta.
Déu-n'hi-do. Núria, el tema de l'educació, la Carme diu que a llarg termini doncs, ha de ser la clau per solucionar-ho. Jo dic que hauria de ser a curt. Però jo sempre m'he mostrat escèptic amb això, perquè això fa molts anys que s'hi treballa i veig que els resultats no... O no ho han sapigut fer, o no ho han sapigut implementar.
Jo crec que no ho han sapigut implementar i que, no sé, que no hi ha tampoc una avaluació de resultats reals, ¿vale? Perquè jo crec que si realment hi hagués una avaluació d'aquests resultats, se veuria on s'ha fallat, no?
Clar.
Això és una cosa que potser si fos... no sé, una visió més empresarial, no? Per exemple, des d'empresa, no? Des de l'associació, per exemple, vull dir, quan tens una empresa sempre mires a veure què és el que has fallat, no? I en aquest cas inverteixes en educació, però després què passa, no? On està, no? El fallo? Amb els anys que portem no podríem haver mirat ja a veure en què estem fallant, hem de canviar aquesta educació.
Entenc a la Núria, no per deixar-ho de fer, sinó per, a la millor, a vegades, canviar l'orientació o la manera. Sí. O buscar noves maneres. Si dius que això que estem fent no funciona, doncs no seguim tirant per allí. Anem a buscar alguna alternativa, perquè, a veure, és veritat, al final, l'educació és la que se suposa que ha d'arreglar aquests problemes. Però fins ara no ha resultat ser eficaç. Insisteixo, això és una percepció personal, eh? Meva.
No, jo també la tinc completament, vull dir, dintre de les escoles, dels instituts, tal com pugen els joves, no? Tal com veus que tot evolucioni, no sé. Jo crec que la notícia que més m'ha impactat al 2022 ha estat que ficaven una multa amb un pastisser perquè havia ficat que ell buscava un dependent noi per l'obrador i una dependenta noia per posar a la botiga, no? I li havien ficat una multa de 7.500 euros. Sí. I llavors veig cançons com les que escolten les meves filles de Quevedo i de no sé qui, vull dir,
sí,
que parlen d'unes paraules i unes coses que no es puc dir jo ni per antena, i això, i que és contra les dones i contra tot, i que no, això sí que es pot perquè és expressió, no sé com se diu,
llibertat d'expressió, no?
Llibertat d'expressió. I després fiquen la multa per una altra cosa. Jo aquesta cosa vaig pensar, fins on hem arribat, no?
Bueno, mira, la Núria ha obert un tema interessant, també, que la hipocresia a vegades de la societat amb segons què. Sí. Escolta, que ens estem a les dues. Ara, quan ja tenim temes aquí sobre la taula, se'ns acaba el temps. Núria Ribes, cuida't força, gràcies per estar amb nosaltres. Ai, millora't. I Carme Bellet, com sempre, un plaer tenir-te aquí. Una abraçada gran.
Gràcies a vosaltres.
Jo sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem, a puntuals, com sempre, des de Cope Lleida, a les 12:20. Fins llavors, salut. Adéu.